És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Coses de Palamós, a l'espai d'història local del programa, és l'hora de tots els dilluns, com sempre, de la mà d'en Gavi Martín. Gavi, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Avui per parlar d'un personatge, d'un palamosí, d'aquests que anem recordant i d'alguna manera reivindicant de tant en tant, que destacava doncs, per una doble vessant, podríem dir, per la seva sensibilitat i la seva creativitat artística d'una banda i de l'altra per la seva habilitat com a home de negocis. Estem parlant del músic Baldomer Cateura. Gavi, qui era Baldomer Cateura?
Mira, és un d'aquests grans personatges oblidats, palamosins, que va ser un gran músic, l'inventor de la mandolina espanyola, i que va tenir la fortuna d'envoltar-se de guitarristes importants i dels músics més anomenats de l'època.
Ell va néixer a Palamós el 1856, és a dir, mitjan del segle XIX. Com va ser el seu primer contacte amb la música?
Mira, aquest senyor va néixer en una casa que tothom coneixerem, i ara us explico per què. Aquest senyor va ser el fill d'Antoni Cateura, de la Maria Torró, que tenien una fonda en aquell temps. Una fonda que amb els anys s'ha anat transformant en ferreteria, la ferreteria Cateura. Doncs aquell edifici, on hi ha la ferreteria Cateura, era la casa doncs, d'en Baldomer Cateura. I ell va néixer en una d'aquestes habitacions que hi havia a la casa. I quan era petit, era el major de tres germans, quan era petit, doncs, mira, va tenir la fortuna que li va arribar una vella guitarra a les mans i es conta que, bueno, que ell de Magatotis anava a les golfes d'aquesta casa i anava tocant i una mica a la seva manera. Una mica tret per la música, va començar a fer solfeig amb en Joan Marull, que en aquell temps era organista de Santa Maria. Hem de pensar que l'organista de Santa Maria doncs, generalment tenia l'obligació, entre cometes, d'ensenyar primeres músiques o primeres nocions de música als infants de la vila. Per tant, molts hi acudien perquè eren les classes de música bàsica que es feien en aquell temps. I, per tant, ell va començar doncs, amb en Joan Marull, l'organista, i després, com que realment era un noi que tenia una sensibilitat i una agudesa musical superior als altres, doncs van continuar a teoria i piano amb un altre músic palamosí, que va ser l'Antoni Roger. Clar, allà va arribar un moment en què ja doncs, els estudis que podia fer de música aquí a Palamós li van quedar petits, i aquest senyor, doncs, en Baldomer, doncs, a partir dels 18 anys va també començar a afeccionar amb estudiar la guitarra, el piano, la bandúrria, diversos instruments, i després se'n va anar cap a Barcelona. Va anar cap a Barcelona una mica, diguem, emparellat amb el seu pare, perquè el seu pare no volia que continués els estudis musicals, perquè ell ho considerava una feina de poc valor, no? Ell volia més que es dediqués als negocis. I una mica per contentar el seu pare, doncs, el Baldomer Cateura doncs va continuar, quan va anar a Barcelona, orientant la seva carrera a una activitat empresarial important, i va tenir un gran èxit. Va treballar a una agència de la companyia de la Navigazione Generale Italiana i es va guanyar molt bé la vida i va tenir una gran reputació. Fins i tot el 1900 va ser director d'una companyia d'assegurances Lloyd Internacional, que bueno, era una mena d'agent de duanes en la conservació i flotació de naus. Hem de pensar que realment va ser un home que va tenir un bon sou, una gran categoria, va ser un burgès refinat, i el tenir assegurat la feina doncs el portava a poder completar la seva feina empresarial, en continuar els estudis musicals i en continuar la investigació musical, que era el que realment interessava en aquest senyor.
Hi havia un instrument, l'has esmentat abans, que li interessava especialment, que era la bandúrria.
Sí, en principi semblava que el piano li tirava, no? Però quan va arribar a Barcelona, doncs, bueno, sembla que mica en mica es va interessar, va deixar una mica de banda el piano per entrar-se més en guitarres, bandúrries, mandolines, fins a tal punt que va formar un quartet, clar, estem parlant d'entorn del 1880, va formar un quartet de guitarres i bandúrries que van començar a actuar a Girona, Perpinyà, Toulouse, però sobretot al sud de França. Després, degut a l'èxit, va formar un quintet que després ja va tenir molt més volada europea, se'n va anar a actuar a París, a Berlín, a Dresda, a Viena, a Brussel·les, a Praga, a Nice, a Monte Carlo, etc, etc, els llocs ja importants de la música d'aquella època, eh? I en aquest temps, doncs, en aquest ambient musical, doncs, a Barcelona, es va fer íntim amic de Francesc Tàrrega, el gran compositor, o de també el gran compositor i pianista Manuel Burgés. Tots aquests intimava bastant, I fins i tal punt que va començar a ser assidu dels concerts privats que feien artistes a casa seva com Gabriel Miró o Enric Granados, o on coincideix també amb Pau Casals, amb qui també entabla una gran amistat. Bé, mica en mica, doncs, el piano va quedar una mica relegat i va començar a deixar bandurries i guitarres i es va centrar amb la mandolina, i sembla ser que en un d'aquests viatges que va fer a París, aquests concerts que dèiem que feia a París, doncs és quan coneix el mecanisme de la mandolina milanesa. Però va dir, ai, però això, escolta, la mandolina milanesa, amb la tradició que tenim a Espanya de mandolines, perquè era un instrument procedent de la cultura àrab, hauríem de trobar un instrument que fos més adaptat a, diguem, a la cultura espanyola. I el que va fer, de fet, és la seva gran aportació musical va ser la invenció a partir d'uns petits retocs de la mandolina espanyola. Vull dir, la mandolina que avui coneixem i podem comprar com a mandolina espanyola és un invent d'un palamosí, del senyor Baldomer Cateura. El que passa que això li va suposar un gran esforç econòmic, ja que aquest instrument es construïa a Alemanya i s'assemblava a Barcelona. Però, escolta, sembla que li va sortir bastant bé perquè encara és un instrument que avui encara està en boga i encara es pot adquirir.
Que una badia, que fos inventat per un palamosí.
Sí, sí, sí. A més, és graciós perquè va tenir molt d'èxit immediat, perquè la mandolina espanyola va ser l'instrument favorit de les senyores de l'època, perquè com que era tan refinat i tan coquet, doncs en aquests ambients més de la llar de casa, no de grans concerts, sinó l'ambient aquest de la música tocada a casa, semblava que era un instrument molt preferit per aquestes dones,
Fins i tot ella em penso que feia recitals d'aquests domèstics, crec fins i tot que la seva dona doncs era una gran intèrpret de piano.
Sí, mira, com a curiositat, anem a parlar d'una anècdota. Aquest senyor es va casar amb la Carmen Mañé, La Carmen Mañé, que també es deia de Urrunzuno, pots imaginar que nom era basc, era filla de la baronesa de Bermeu. Vull dir, aquest senyor, el Baldomer Cateura, sense saber-ho, es va emparentar amb la noblesa, no? I a part d'això, estava molt ben situada perquè era una boda d'en Joan Mañé i Flaquer, que va ser un gran polític i escriptor del moment i director del diari de Barcelona. Però aquesta senyora, la Carmen Mañé, la seva dona, que la va conèixer una nit de Liceu, perquè acostumaven a anar al Liceu, es veu que era un excel·lent pianista. I ella la mandolina i la seva dona al piano, doncs es veu que s'explica a casa seva feien una mena de jam sessions que eren brutals, que eren brutals.
Molt bé, ens ha quedat clar el talent artístic que tenia en Baldomer Cateura i també doncs, la seva capacitat
d'inventar
i d'innovar tècnicament aquests instruments. No, què més va fer, a banda d'alguna manera patentar, entre cometes, la mandolina espanyola?
Doncs mira, com que dèiem que aquest instrument era bastant per senyoretes i va dir, inventarem una mena de trípode que fins i tot el puguis tocar dret i no hagis de preocupar-te per sentar-te i tocar la mandolina, pensem en aquells vestits que portaven abans les dones, amb aquelles allò amples, que, escolta, mirem també de trobar facilitats i crear un trípode.
Comoditat, exacte.
Un trípode que et permeti tocar dret sense haver de suportar l'instrument. Bueno, i va crear una mena de mecanisme enginyós, articulat, que permetia ensemblar l'instrument per sota, però que tenia lleugeresa per poder-lo articular i moure-lo en totes direccions, Aquest és un invent menor, però bueno, que ja s'ha perdut, però almenys tenim el documental de que el va desenvolupar. Però el realment invent important que va tenir aquest senyor va ser el que en diuen el pedalier Cateura o el piano Cateura. A veure, no és que ell inventés cap piano, simplement que va inventar tot un sistema de pedals completament nou. Mira, perquè ens entenguem, fins al segle XVIII, Els primers pianos, a part de les tecles, tenien uns mecanismes manuals, una mena de palanques a la part de dalt, que servien per accionar, per manipular els tons o el so que en sortia del piano. Però això es va veure que no acabava de ser del tot útil, perquè les mans les necessitaves per tocar i no per accionar mecanismes. Amb el temps, cap al 1765, a Alemanya van dir, bueno, i si busquem un instrument, no sé, una mena de palanca per poder ser accionada amb el genoll? I així ho van fer, però no va tenir tampoc massa èxit, perquè pocs anys abans, a Anglaterra, s'havia introduït ja el pedal, és a dir, la part de baix del piano, aquests pedals que hi ha, per anar canviant també la sonoritat del so, bueno, el to del so. Al final del segle XIX, bàsicament hi havia tres pedals, però en Cateura va dir, escolta, a veure, jo crec que podíem posar uns quants pedals més perquè encara el so fos més modulable. I aquest senyor va desenvolupar tot un nou sistema de pedals que avui en dia encara es considera el més apte pels pianos perquè permetien modular perfectament la sonoritat del piano. I aquest sistema, el sistema pedalier, si no recordo malament, tenia 5 pedals, vull dir, per a diferència dels 3 que encara s'han conservat avui en dia. Doncs aquest sistema, el sistema pedalier Cateura, doncs va ser portat i exposat a la Gran Exposició de Teatre i Música de París del 1896 i a l'Exposició de Belles Arts i d'Indústries Artístiques de Barcelona també del 1896. I escolta, això va tenir un èxit terrible entre els músics. La premsa en parlava, va quedar meravellada. Van parlar que aquest sistema era el millor, era terrible. Què va passar? Doncs el senyor Cateura va dir, jo inverteixo en això i ens posarem a fabricar aquests pianos perquè veuràs com... Bueno, serà el gran negoci familiar. Van començar la fabricació dels pianos, es van vendre molt bé, van tenir molt d'èxit, però un incendi va acabar amb la fàbrica que feia totes les fustes dels pianos i això va tirar en orris tot el negoci. I això que va ser un gran invent, doncs no va tenir la perdurabilitat que li hagués agradat al senyor Cateura per una petita desgràcia d'incendi. Però bueno, aquí estan aquests invents i aquestes grans aportacions que va fer el senyor Cateura.
Una vida, doncs, sens dubte molt, molt prolífica a nivell creatiu, a nivell, com dèiem, dels negocis també, li va anar molt bé a nivell econòmic. Segur que va ser una vida que va donar per moltes anècdotes, no, Gavi?
Moltíssimes. Pensa que, a veure, era un senyor bastant estricte, el Tomé Cateura fins i tot es parla d'ell, que era molt estricte amb els seus fills. Fins i tot se'n diu que quan es feia la sobretaula, quan dinaven, normalment les famílies tenen les seves converses normals, com t'ha anat el dia, com aprofites per explicar o per relacionar-te amb els teus pares. Doncs no, ell el que feia era, ensenyava, traia llibres i feia lectures de literatura contemporània o literatura antiga, però d'aquesta de categoria. I el que feia era, els seus fills els feia comentaris de text. Els hi preguntava sobre l'autor, sobre l'estil... A vegades tenien un llibre de ciència i geografia, imagina't quines sobretaules devien tenir els pobres nens.
Sí, sobretaules amb examen.
Exacte. També es parlen anècdotes relacionades amb Palamós molt divertides, perquè el propi Baldomer Cateura va haver-hi una època que també es va dedicar a fer de promotor musical. Va tenir uns quants negocis bastant ruïnosos també, en aquest sentit. I una de les promocions que feia eren unes edicions amb l'Orquestra de Barcelona i el pianista Manel Burgés, del qual hem parlat, que era molt íntim amic seu. Bé, sembla ser que aquesta orquestra havia de venir a actuar aquí a Palamós. Però per negocis, Baldomer no se'n va poder fer càrrec i ho va deixar tot en mans del seu fill, en Pau, que llavors tenia 18 anys. Sembla ser que en Pau no va acabar de quadrar els dies amb l'orquestra i va arribar el dia de l'audició, van venir a Palamós el pianista Manel Burgés i quan havien d'actuar, Manel Burgés li va dir, home, per si no hi ha l'orquestra jo puc sortir a tocar tot sol, que no, que surtis. I no, jo no sortiré. Sembla ser que el seu fill, en Pau, va arribar a les mans amb el Manel Burgés, el va mig estomacar i el va empènyer a l'escenari i li va obligar, per la força física, a tocar el piano davant d'un auditori que es queixava de que no hi havia l'orquestra. Va acabar el concert i aquest, en Manel Burgés, va marxar, però quan se'n va enterar el seu pare, sabem que el seu fill va ser desterrat temporalment de casa durant bastant mesos per aquesta acció. Però poder l'anècdota més, la més coneguda seva i la més graciosa és que precisament aquest personatge, aquest pianista, el Manel Burgés, que va morir i ell, clar, va sentir una gran aflicció i va anar ràpidament a casa de Manel Burgés, que és on hi havia el cos. Recordem que abans hi havia, doncs es feia a casa, tenia el cos allà exposat durant dies amb la família i la gent allà planyideres, totes plorant. I sembla ser que el senyor Baldomer Cateura, quan va entrar en aquella sala i va veure el seu amic allà tombat, difunt, doncs no se li va acudir cap altra cosa que acostar-s'hi incorporar-lo i donar-li una gran abraçada enmig de la família, enmig de les planyidores. O sigui, això perquè veiem el caràcter d'aquest senyor, un caràcter, per altra banda, que els seus 10 últims anys va perdre tots els seus fills van morir i ell va entrar en una gran depressió que diuen que es va tancar a casa seva gairebé 10 anys component música, sense sortir gaire, fins que va morir el 26 de gener de 1929 a l'edat de 73 anys.
Per tant, sí, va ser una vida brillant en molts aspectes,
sí,
en moments
molt
àlgics.
Sí, però fosca en els seus darrers moments.
En els seus últims anys van ser certament de decliu. Molt bé, doncs la figura d'en Baldomer Cateura ha estat protagonista avui en el Coses de Palamós, un d'aquests personatges que
sí.
Anem reivindicant de tant en tant.
Val la pena, val la pena. Sí, crec que sí.
Avui Martín, moltes gràcies, agraït com sempre per la teva col·laboració un dilluns més en el Coses de Palamós.
Gràcies a vosaltres.